COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Minuts, arribarem a 12:15 del migdia. Benvinguts a la vostra COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Arrere, des de COPE Catalunya i Andorra, què tal? Soc el José Miguel Cruz i avui us parlo des de Calella de la Costa, concretament des de les oficines centrals de Tarines Law & Economy. És una d'aquestes empreses familiars que continuen en mans de la família i, a més, amb un bon inici i una bona... Bueno, l'inici ara podríem discutir-ho perquè va ser una època una mica curiosa. Ara ho explico. Però la projecció de futur és bona. El present és bo i el futur també, sempre tenint les necessitats legals i els drets de la gent que s'apropa aquí. És una empresa familiar que va començar precisament l'any 1937. Ja veieu que l'any no és el millor any, possiblement, per començar un negoci, per començar una assessoria, com Tarines, perquè l'any 37, no cal que ho digui jo, ho refresco, estaven ja en plena guerra civil. Estem parlant d'un inici de l'any ja en plena guerra civil, és quan comença les primeres passes de Tarines Law & Economy. I així ha anat de generació en generació fins a arribar a on tenim. Primer van començar en un petit... una petita habitació i després ja en la mateixa casa, a baix, a la planta baixa, tenien les oficines i a dalt és on vivia la família. I fins i tot el pare, el que feia era... Estava treballant a les oficines, pujava, sopava i tornava a baixar. I tornava a baixar, doncs, per continuar les gestions. Fins ara. Tarines ja té presència a unes quantes ciutats a Espanya, Andorra... És a dir, estem parlant d'un negoci familiar que de present i de futur. I, a més, sempre que les lleis estiguin així de liades, Tarines té futur. Tarines té futur i clients, segurament. Doncs en parlarem, i en parlarem molt de qüestions legals. Mireu aquí... Hem escollit uns quants temes que crec que poden ser força interessants pel coneixement de tots des del punt de vista legal. Parlarem de la importància de la propietat intel·lectual. Sobretot en una època on la intel·ligència artificial va que vola, en la que la intel·ligència artificial funciona com un tiro i que se'ns fica a tots els poros de la pell i de la vida, on queda la propietat intel·lectual? A més, el que genera la intel·ligència artificial, aquestes aplicacions d'ara de generació d'imatge, per posar un exemple, d'on surt? Perquè la intel·ligència artificial, no oblidem una cosa, ha estat entrenada, i ha estat entrenada en creacions humanes. Això no ens hem d'oblidar de tot això. Tot això on queda ara mateix? Doncs és un tema interessant i molt contemporani que parlarem aquí a Tarines, no només, sinó que parlarem d'entitats de gestió. Què és una entitat de gestió? Quin és el seu paper? Com ens poden ajudar? Parlarem amb Cedro, que aquí a Tarines, que ens explicarà molt bé, i d'altres coses que ja anirem parlant, per exemple, complements de maternitat o paternitat que es poden reclamar. Parlarem de la paralització financera, i això en parlarem a partir de migdia. I atenció, perquè és curiós, perquè no sé si recordeu quan una empresa d'aquestes de dentistes, penso que va ser Dentix, que va quebrar, en aquest cas. Va tancar oficines i va deixar penjats a moltes persones enmig dels tractaments. I el problema era que, per exemple, tu anaves a fer-te, a arreglar-te la boca, posar-te dents i demés, i ja sabeu que el dentista, una cosa barato no és. No és una cosa barata, això està clar. Tampoc entra per la seguretat social, això també ho sabeu. Què passa? Doncs que habitualment el que fan aquestes empreses és finançar. Tu finança. Mira, això et costarà, 4.000 euros, 3.000 euros. Vale, tranquil, tu fas i tu financem. Què passa quan tu has acceptat aquesta financiació i enmig del tractament tanca? Et deixen penjat amb un deute. Doncs d'això en parlarem, perquè és força interessant legalment què es pot fer o què poden fer des de Tarines davant de casos com aquests. Bé, però per començar, començarem amb un estudi que relaciona l'endarreriment de la jubilació amb una mort anticipada. Atenció, perquè és un d'aquests estudis curiosos, interessants, que diu el següent. Ja sabeu que ara, precisament, una de les qüestions que està fent el govern és incentivar que no et jubilis, que no et prejubilis, sinó incentivar fins i tot que treballis més enllà de la teva edat de jubilació. Això va en funció, evidentment, del treball que facis. Una cosa està picant pedra, si em permeteu l'exemple planer, i una altra cosa està davant d'un ordinador d'un despatx. El treball físic és molt diferent, el mental també, la qüestió canvia. Però aquest estudi diu que si no et prejubiles o no et jubiles quan et toca, sinó que continues, el percentatge de que tinguis una mort anticipada per diferents malalties aumenta. Parlem d'això, parlem d'aquesta edat de jubilació i aquesta relació que hi ha amb aquesta mort anticipada, i en parlem amb el senyor Sergi Jiménez, que és catedràtic de la Universitat Pompeu Fabra e investigador associat de FDA, que és un dels autors de l'estudi. Sergi, bon dia, benvingut.
Bon dia.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres. Com hem arribat a aquesta conclusió? Per què endarrerir aquesta edat de jubilació augmenta el risc de mortalitat?
No és un informe, és un estudi científic en col·laboració amb altres investigadors.
Sí.
I la clau està en no és per tothom el mateix, és retrasar l'edat de jubilació d'una manera forçada, o forçar el retras de l'edat de jubilació pot per alguns individus o per una part dels individus tenir conseqüències fatals. És a dir, augmenta la probabilitat de morir notòriament respecte a la que es té en aquest rang d'edat, concretament entre 60 i 69 anys, quan s'està decidint sobre la jubilació.
Llavors, quins factors són els que influeixen en tot això? És a dir, suposo que el treball, el tipus de treball, però també hi ha altres factors que puguin entrar en com a variable en aquest risc?
Moltes vegades està lligat al tipus de treball, també a les condicions del propi individu, però el que amb les dades que disposen es pot matitzar és que depèn una mica del sector i tipus de treball, però el tipus de treball exacte amb les dades de seguretat social que tenim no es coneix, però el sector sí. Si el sector té, per exemple, més probabilitat de, o més risc de patir accident, llavors augmenta el risc de mort respecte als que no. L'estrès és un factor, l'estrès en el treball és un factor molt important. Els treballs més estressants tenen associat un augment del risc de mortalitat més gran pel fet de restringir la jubilació o retrasar-la, i també la valoració que fan els treballadors del seu lloc de treball pot incidir en un augment del risc de mortalitat.
Clar, a partir d'aquí hi ha una cosa que serà inevitable i és endarrerir aquesta edat de jubilació. De fet, anem cap a aquest camí. Llavors, què es podria recomanar per intentar evitar el màxim possible aquest risc de mortalitat en funció de les feines que estaves comentant, que siguin estressants o d'una càrrega mental o física important? A partir d'aquí, què es pot fer?
Hi ha dues coses que es poden fer. Una es comprova en el propi treball, per exemple, la jubilació parcial. La sortida progressiva del mercat de treball funciona per compensar aquest efecte negatiu, i per tant es recomana la sortida gradual, obrir la sortida gradual del mercat de treball a tots els treballadors sense tenir que acordar massa amb l'empresa en edats avançades, ni per exemple tenir que aconseguir un contracte de relleu o una persona de relleu, i la flexibilitat total en la sortida del mercat de treball en una sèrie d'edats. És a dir, que hi hagi una mica més de llibertat en l'edat de sortida del mercat de treball, que tothom ajusti la sortida a les seves condicions. Hi ha gent que valora molt el seu treball i no vol sortir aviat, inclús estaria disposada a allargar més enllà de l'edat normal, que ara està pràcticament en 67 anys. I altres que voldrien sortir el més aviat possible perquè les seves condicions no són les adequades i crec que estaria millor jubilat.
Clar, clar, el que diu aquest estudi té tot el què, tota la base, però el govern fa tot el contrari, és a dir, incentiva, no?, incentiva que endarrerir la jubilació. És una qüestió que xoca, suposo que això, la qüestió seria escollir i saber escollir bé, no?, la persona que li toca escollir.
Sí, 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 ara, diguem-ne, els canvis de regulació que ha fet el govern intenten anar en la direcció adequada, però no estan ben ajustats i volen que les persones que volen seguir treballant facin un camí que no estic segur que sigui el més adequat o el més adient per la generalitat de la població. Hauria de ser un mecanisme més flexible i una compatibilitat, per exemple, entre treball i pensió més àmplia. Ara està relativament restringida i, per exemple, es planteja que només tingui compatibilitat plena entre treball i pensió sense cap penalització a partir de 5 anys d'haver retrasat la jubilació. Això vol dir a partir dels 70 anys, jo crec que és ja una edat massa avançada per la Generalitat de la població.
Doncs senyor Sergi Jiménez, catedràtic de la Universitat Pompeu Fabra, investigador associat de FEDEA i un dels autors d'aquest estudi. Escolta'm, Sergi, moltíssimes gràcies per aquesta xerrada i aquestes explicacions que ens has donat. Molt amable.
Gràcies, bon dia.
Bon dia. I ja veieu que la qüestió és molt de sentit comú en aquest cas, no? També va en funció de la professió, de les maneres i de les possibilitats que hi hagi. Però, clar, un desgast més gran, mental i físic, doncs comporta això, una possibilitat que augmenti aquest percentatge de possibilitat de morir abans del que toca. Toquem fusta, que... Toquem fusta... La nostra professió no és la que més desgast tingui, però bé, tocarem fusta igualment, eh? Atenció, perquè de seguida parlarem d'un tema que ja us estava avançant abans i que crec que us pot interessar. És més, és força interessant. Situació. Què passa quan tu vas... habitualment passa amb els dentistes, també passa amb altres tipus de negocis, però recentment el que més ha passat és amb una situació de dentistes, no? Què passa quan tu vas a un dentista, a una empresa, a una d'aquestes cadenes, fins i tot, habitualment no acostumen a ser particulars, sinó que són cadenes, que vas arreglar-te la boca, que s'ha posat a queixals, a posar-te d'aquestes coses que barates no són, i et diuen, no, això et costa 3.500 euros, per posar un exemple, no? I tu dius, bé, però és que no tinc, habitualment, 3.500 euros així per donar de cop i volta, no els tinc. Diu, no et preocupis, fes el tractament, que nosaltres t'ho financiem. Vale, tu ho financies, ho signat tots, comences el tractament, i atenció, perquè enmig del tractament l'empresa tanca, o diu que no pot continuar, llavors tanca i et deixa allà penjat amb la boca, vés a saber com. I amb el deute. Amb la boca i amb el deute. És a dir, t'ho deixa tot. Què pots fer en aquesta situació? Doncs de seguida en parlarem, perquè aquí a Tarines tenen un assessorament molt bo per fer aquest tipus de qüestions. Parlarem de seguida aquí a COPE Catalunya i Andorra, però abans, ara que ja està arribant i tenim aquesta tastet de tardor, i si vols renovar les vostres finestres, has pensat en Bricoventana? Perquè amb aquesta arribada d'aquesta tardor avançada, possiblement les finestres modernes de Bricoventana Ponés donaran a la teva llar el confort que es mereix. Ja saps, si penses en renovar les teves finestres, pensa en Bricoventana Ponés. Brico-Ventana Ponés per a una comoditat màxima, perquè a l'estiu doncs mantenen amb aquest aïllament l'aire fred a dins de casa, l'aire de l'aire condicionat, l'aire fresquet, i a l'hivern, cap on anem ara, també... No el fred, sinó la calor, l'aire calentonet de la calefacció. Brico-Ventana Ponés per donar a la teva llar el confort que es mereix.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Avianca, la aerolínea oficial de los que estiran el fin de semana, sea festivo o no. Tómate un respiro de la rutina y disfruta de unas vacaciones en Latinoamérica, donde la cultura, el color y el buen rollo latino te esperan. Aprovecha, es temporada baja. Compra ya en avianca.com.
Hay muchos más. En FlexiCar hay muchos plans, hay muchos plans. En FlexiCar hay muchos plans. En FlexiCar.
FlexiCar, muy flexi, muchos cars.
En FlexiCar.
Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE.
Y arrancamos aquí la tarde de COPE.
Estamos faltos de buenas noticias. Y en esta tarde de COPE apostamos por ellas, ¿eh? Han nacido niños, cuéntame cómo está la cosa.
¿Qué tal? Pues sí, claro que han nacido niños. Nacen 5.000 al año en esta maternidad del Gregorio Marañón.
Con Pilar García Muñiz, descubre cada día algo diferente.
De lunes a viernes de 3 a 7, en la tarde de COPE. Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
Preocupa, claro, la atención a esos migrantes. Imagínate desde el punto de vista social. ¿Cómo afronta el que está en primera línea?
Esta mañana un compañero, el testimonio que me trasladaba era estremecedor, que vamos, que se le faltaron las lágrimas, literalmente.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja. En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
No me vas a decir que los cambios de Vinicius y de Mbappé son los mismos que los de Sorloth y Julián Álvarez.
Lo que yo no le he visto quitar a Mbappé va a meter un defensa. Eso sí.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
El número uno del deporte.
COPE Cataluña y Andorra.
Yeah. Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
Què passa quan, amb aquells casos que es queden penjats, quan una clínica entra en un concurs de creadors i no pots finalitzar el tractament, que et deixa allà penjat amb tota la financiació signada i demés. I a partir d'aquí, què pots fer? I com pots solucionar-ho? Primer, evidentment, si és un dentista i t'has deixat la boca mitja endreçar o mitja arreglar, doncs primer busca una altra clínica, això seria el primer. Però, clar, i la pasta? I els diners? Què passa amb tot aquest deute? Va, parlem amb Luc Pérez, que és assessor jurídic aquí a Tarines Law & Economy. Luc, com estàs? Benvingut.
Bon dia, bé. Moltes gràcies.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres, Luc, i rebre'ns a la casa vostra per resoldre aquests problemes. Mira, el problema ja, per si mateix, és problemàtic, perquè primer el cop personal i anímic a la persona que li passa aquestes coses ja ha de ser dur.
Sí, sí, és dur.
És dur, però què passa en aquest cas, que és el primer pas quan hi ha una situació d'aquestes? Per exemple, em passa a mi, jo què he de fer?
Bé, val, al final això dependrà de com hagis pagat aquest tractament. Si, per exemple, tu el tractament l'has pagat de cop, no et queda altre que personar-te en el concurs de creditors i dir que ets un creditor d'aquesta entitat que pot haver tancat. Sol passar amb Dentics, Dorsia, Ideal, que ara estan tancant moltes clíniques d'aquestes.
Llavors aquí el que podria fer és reclamar la part proporcional del tractament que encara no m'han fet.
Clar, et personaries com a creditor de la part proporcional del tractament que no t'han realitzat i també dels danys que t'hagin pogut causar, però clar, les entitats aquestes estan en concurs i cobraràs... Quan cobris,
solvència no hi ha, cobraràs quan cobris, si és que cobres.
Si és que cobres, efectivament.
Hosti, clar, és problemàtic això, eh?
Clar, clar, clar. I no, clar, tu pots haver pagat aquest tractament de diferents maneres. Una aquesta, la que diem, pagar-ho tot, sí, de cop. Però clar, també pots haver anat a una financera i demanar un crèdit.
Sí, que és el que acostuma a passar, això, no?
És el que més acostuma a passar.
Sí.
Però aquests crèdits poden ser de dues maneres.
Ui, va, com... espera, que em posaré còmode perquè veig que la cosa aquí té... és un arbre de moltes branques.
Clar, tu en aquest contracte pots haver estipulat el destí d'aquest préstec.
Sí.
Val? Quan has estipulat quin és el destí d'aquest préstec, és a dir, la realització d'aquest tractament, doncs això es considera un contracte de crèdit vinculat. Quan és vinculat és quan ja pots dirigir-te contra l'entitat financera i reclamar en aquesta entitat financera totes aquelles accions que tu podries haver reclamat a l'entitat que no et respondrà perquè està en concurs de creditors i és insolvent.
Llavors, en aquest cas sí que l'entitat sí que podria retornar la pasta, els diners, no?
Sí, no només els diners, també et paralitzarien tot el pagament d'aquelles quotes del préstec que hauries de pagar, ja no les hauries de pagar, i clar, també hauria de respondre als danys i perjudicis.
Clar, en aquest cas l'entitat financera seria la que després es presentaria contra la clínica que ha tancat? O...
Sí, però ja, això ja no és problema teu.
Això ja no és problema teu.
Això ja no és problema nostre, clar, ja ens en podem descuidar.
En aquest cas, amb aquesta situació que em dius, com sap l'entitat financera quants diners m'ha de tornar? En
clar.
Funció del tractament que m'hagin fet, perquè si n'ha arribat, jo què sé, un 50%, és un 50% que... ja s'ha pagat en qüestió de diners, no?
Sí, sí, clar, no tindries dret a reclamar tot aquesta part,
no
el tractament que ja t'han fet. Això no tindries dret a reclamar-ho. Per això, quan vols fer la reclamació aquesta, necessites sobretot tres blocs documentals. En primer lloc, el contracte del tractament, i en segon lloc, un detall de totes aquelles sessions que has disfrutat.
D'acord.
I així li pots acreditar a l'entitat, doncs, quina és la part que t'han de retornar.
És a dir, aquesta seria la documentació necessària per aportar, no?, per poder aconseguir aquesta paralització financera, no?
Clar, i també el contracte del crèdit vinculat on s'estipuli que el destí d'aquest préstec és el tractament de boca, augment de pit, etcètera.
Hi ha altres casos que...
Sí, Dorsia, per exemple, és una entitat que sobretot fa... Bueno, són unes clíniques que sobretot fan augment de pits, també hi ha Ideal, que són...
Ostres,
també hi ha tractaments d'epilació...
És que és un drama, pot ser un autèntic drama, no?
Sí, sí, sí.
I habitualment, quan les persones que venen aquí a Tarines amb aquests casos... En quina situació es troben? És a dir, que han pagat a Tocateja allò o està finançat?
No, sobretot és financiat i vinculat. S'estipula en el contracte de préstec, això el que he dit abans, que el destí d'aquest préstec és aquest tractament. Llavors es troben normalment és a mig tractament, que els han deixat tirats.
Jo el que veig és que té una solució difícil, no? Perquè com es resol tot això? S'acostuma a resoldre i en quant de temps
a veure, normalment la casuística que més es trobem és que, com que tu li pots reclamar a l'entitat de crèdit perquè tens tota aquella documentació, doncs el que fas és, la mateixa entitat de crèdit et remeteix a una altra clínica a acabar el tractament.
D'acord. És a dir, que no torna els diners... No, sinó que hi ha una substitució de clínica segurament amb una altra clínica que treballa aquesta societat financera.
Depèn.
Vale.
Trobem dues casuístiques. En primer lloc, ens trobem això, que et remeten a una altra entitat i en aquesta entitat finalitzes el teu tractament, però clar, has de seguir pagant tot el crèdit. I en altre lloc el que es fa és la paralització de les quotes i en cas de que tu hagis disfrutat d'un tractament... retornen aquella part proporcional al tractament no realitzat.
Bé, entenc que d'entrada, primer de tot, el que s'ha de fer per reclamar tot això és tenir tota aquesta documentació, no? Aquesta documentació que era el contracte, quotes, totes
les sessions... El detall de les sessions...
Tot això seria essencial tenir,
clar, el que sobretot ens trobem és que la gent no té aquesta documentació perquè quan feia el contracte del tractament li feien firmar ràpid a una tablet i mai els hi va arribar cap mena de contracte.
Llavors, ostres!
Clar, llavors, el que has de fer en aquests casos és reclamar-li a la clínica que et passi tota la documentació...
I estan obligats a fer-ho.
Clar, tu tens per un dret de protecció de dades, un dels drets és el dret d'accés, i clar, tu pots accedir a totes aquestes... aquesta documentació.
Sí.
Però molts cops o no responen, o et diuen que no, ja estic en concurs de creditors... I
passo.
Clar, si tu li pots acreditar haver reclamat aquesta documentació a la clínica... Si li pots acreditar a l'entitat financera, ja és suficient per poder actuar contra aquesta entitat financera.
D'acord.
D'acord?
O sigui, llavors entenc que el primer pas, per molt que hi hagi un problema o no sospitis que hi ha un problema, per evitar aquest tipus de problemes, el primer que has de tenir és tota la documentació.
Sí.
I si no t'arriba, reclamar-la.
Sí.
Reclamar-la encara que no hi hagi cap suspensió. Però important tenir aquesta documentació pel que pugui passar.
Sí, efectivament.
D'acord. Després, quan dius que et poden derivar a una altra clínica o fer altres coses, altres qüestions... I si jo no estic d'acord amb aquella clínica?
Depèn. Clar, al final dependrà si t'estan... Tu ets de Barcelona.
Sí.
I et diuen, sí, farem el tractament i t'envien a Madrid, allà hi ha també un incompliment contractual i pots exigir resoldre el contracte.
O sigui, hauria de ser aquesta clínica dins de la zona, per dir-ho així,
clar,
no?
Clar, tu no pots resoldre el contracte si el contracte finalment es realitzarà, es complirà, i a més no et suposa cap mena de despesa greu. Si és una clínica que està just al costat de l'altra, realitzes el tractament i ja està.
Quant de temps es triga en resoldre una cosa així? Perquè això té pinta de...
A veure, tenim
de
casos...
Si eso ya te llamo, eh?
No, tenim casos que s'han resolt força ràpid o casos en els que els clients ens truquen ja directament per informar-se perquè ens diuen, no, és que a mi la mateixa entitat financera ja m'han portat a una altra clínica. Està bé el que m'han fet? Sí, i ho ha fet en dues setmanes. Però hi ha casos en els quals no responen, posen llargues, posen problemes, i bueno, més tard et podria orientar més o menys,
sí.
Però al final també dependrà del mateix gestor que et toqui dintre la clínica, de l'entitat financera.
Vosaltres us encarregueu dia de tot, no?
Sí.
Aquí, clar, perquè jo com a client jo ja estaria atabalant, només per posar-me a la pell i empatitzant ja m'atabalo. Llavors, sí. Jo vinc amb el cas aquí a vosaltres i vosaltres us encarregueu de tot?
Clar, et reclamaríem la documentació, sí, clar, si no la tens, sí. T'orientaríem sobre com aconseguir-la.
D'acord.
Val, bueno, t'orientaríem, posa't en contacte amb la clínica, demana aquesta documentació i si finalment no te la passen, doncs remeta'ns la reclamació que has fet i amb això ja nosaltres ja podem tirar, ja podem actuar contra la mateixa clínica.
I a veure, ja us encarregareu vosaltres de totes les gestions, no?
Sí, sí, efectivament.
Què és el primer pas que hauria de fer per venir aquí a Tarines amb un cas d'aquesta situació que m'has posat uns quants, que era operació de pits, depilacions, les boques dentals, etc, que són ja qüestions d'aquestes?
El primer pas, sobretot el que necessitem per veure si això pot ser viable o no, és veure el contracte de préstec. El contracte de préstec normalment sí que es té. Val, perquè és un contracte que firmes amb, no és amb Dentix, no és amb Dorsia, no és amb Ideal, és el contracte que firmes amb Cofidis, Pepermonim, qui sigui. Val? Doncs necessitem aquest contracte de préstec i nosaltres, quan analitzem aquest contracte, ja podem veure si és viable o no.
D'acord.
Val? Perquè ja veiem si...
Si
està vinculat o no, si és un crèdit vinculat o no. En cas de que ho sigui, et direm, val, fes això, fes l'altre, depenent de la teva situació.
Clar, aquestes empreses que financien aquestes coses, en parlaves de Cofidis i altres que fan, possiblement és la que hem dit aquest nom, s'ha vingut al cap perquè és el que més famosa és. Clar, suposo que s'han de guardar molt les esquenes davant de coses així, no?
Bueno, al final tenen acords amb les mateixes clíniques, amb tots.
Sí, sí.
Clar, també es fa això amb els contractes de cotxes, no? Tens un acord amb el mateix concessionari on ofereixes... Clar, les mateixes clíniques ofereixen com a finançament prioritari.
D'acord.
El Cofidis, sí, Pepermoni... Normalment sí, sí. Amb Dentix és Pepermoni, perquè tenen un acord previ on ja s'estipula que oferiran la finançació de Pepermoni abans que d'altres.
I us han vingut molts casos d'aquests?
Sí.
Sí?
Sí, sí, sí. Sobretot ara fa qüestió de mesos, van tancar clíniques aquí a Catalunya de Dorsia,
sí,
i d'Ideal. Moltíssimes.
Clar.
I clar, tota la gent ens està venint o sigui, ja, desesperats, ja no per els diners, sinó perquè tenen el tractament ja a mitges.
Clar, és que aquest és el problema, perquè arriba un moment que sí, que és veritat, que no són tractaments que no siguin baratos, que són problemàtics, perquè són una quantitat respectable, i el problema, a vegades, ja queda, els diners queden com una segona opció, no? Al principi el que toca és això, és... Què faig amb la meva boca ara mateix,
sí,
no?
Sí, 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 sí.
Doncs, Hug Pérez, assessor jurídic aquí a Tarines Law & Economy. Escolta, moltíssimes gràcies i haver respost a totes les nostres preguntes.
A tu.
Cuida't molt, eh?
Gràcies, igualment.
Que vagi molt bé. Doncs, de seguida continuarem parlant. Parlarem d'unes quantes coses més, que són les entitats de gestió, per exemple, i en parlarem aquí a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
¿Mejor que Juernes?
Mejor.
¿Y que Beroño?
Mejor todavía.
¿En serio?
Así es. La mejor unión de todas es cuando juntas tus seguros de coche y hogar con Línea Directa. Te ahorras un buen dinero y además te regalan la garantía de protección por ocupación ilegal para tu vivienda. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Si necesitas darle un buen repaso a tu casa después de las vacaciones, nada como el aspirador Samsung Jet 85 o Jet 75 Complete, con hasta 210 vatios de succión, batería extraíble y hasta 60 minutos de autonomía.
Y si necesitas encontrar las maletas, tus llaves o incluso tu mascota, tienes de regalo un dispositivo localizador SmartTag.
Todo con las tecnoventajas del Corte Inglés. Hasta el 31 de octubre en tienda, web y app.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Herrera a COPE Catalunya i Andorra, la vostra Cope més propera, avui en directe des de Calella de la Costa a la seu central de Tarines Law & Economy. Us explicava abans una mica la història de Tarines i ara continuem també navegant en totes les branques que hi han i de maneres. Sabeu que és una entitat de gestió? Jo no tinc ni idea, però per això he vingut a Tarines, per saber què és això. I parlem amb Cedro. Cedro és una entitat de gestió. I tenim aquí precisament dos representants de Cedro per parlar de quin és el paper que juguen, com funcionen, què és. A l'Òscar Guillén, què tal, com estàs? Bienvenido.
Hola, buenos días.
Bienvenido. I al Gerard Canet, què tal? Benvingut.
Moltes gràcies.
Benvingut. Bueno, voy a empezar por el principio. ¿Qué funciones tienen las entidades de gestión, Óscar?
Pues bueno, es fácil. Es una cosa que la gente no tiene muy, muy asociado o muy claro, pero es simplemente nosotros defendemos derechos de asociados, tanto en nuestro caso en concreto, autores y editores.
¿Autores y editores?
Autores y editores, de obras, de escritas.
¿Sería la propiedad intelectual?
Exactamente.
Esta sería la cuestión, ¿no?
Ajá.
¿Y Cedro? ¿Qué es Cedro?
Bueno, básicamente Cedro es una entidad de gestión. Como hemos dicho, como muchas otras que hay en España, no es la única, pero sí que es la que conecta solamente con autores y editores de obras escritas, como por ejemplo libros, revistas, partituras, musicales. Y más que con una entidad, nosotros lo vemos como también personas que conectan con otras personas, que también estamos intentando ayudar a todo el mundo del sector editorial, autores y los editores. Sobre todo lo que realmente hacemos es eso, proteger sus obras, pero no el uso primario de las obras, sino un uso secundario de las obras, la reproducción de esas obras.
Explícame esto, por favor. Tienes que hablarme muy, muy, muy de forma muy plana, porque si no, yo soy una persona de fácil despiste.
Entendemos de que las...
¿Uso primario y uso secundario? Sí, esto no. A mí se me escapa.
No te preocupes, es normal.
Quiero salir de aquí sabiendo lo peapa, cómo funciona
esto. El uso primario de las obras obviamente cae y recae básicamente en los editores, por el simple hecho de que son los propietarios de las obras y luego tienen la potestad pues de reproducirlas y comercializar con ellas.
Ajá.
Luego se da el caso, obviamente, de que hay en algunas instituciones o académicas o empresas que se necesite reproducir esas obras, pues para un tema de formación o cualquier otro tipo de uso que se le pueda dar.
¿Y aquí puede ser un libro, puede ser...?
Un libro, una revista, una partitura musical,
sí.
Es lo que nosotros gestionamos.
De acuerdo.
¿Qué es lo que ocurre? Que esos usos secundarios, esa reproducción de esa obra... realmente necesita estar protegida y nosotros somos los que protegemos esas obras.
Vale, ¿cómo se protege una obra de este tipo?
Pues bueno, nosotros tenemos una serie de licencias que es las que autorizan ese uso de esas obras. Es lo que comentaba mi compañero, si yo no estoy en una empresa o un tipo de entidad y necesito comunicar a mis clientes o a mis asociados o tal un determinado fragmento de una determinada obra, saber o educar un poco a la gente que necesito una licencia para poder hacer eso. Mucha gente no lo hace, no por desconocimiento, no porque no quiera, simplemente que aquí tenemos muy asociado pues que si tú coges una cosa la estás robando, por decirlo así,
sí.
Pero todo el tema de propiedad intelectual,
esto no.
Yo puedo tener una idea, yo la pongo y esa idea pues la usas tú y dices, bueno, oye, si yo no hubiera creado esa idea, tú no podrías usarla. Entonces, es un poco esa defensa de los creadores de obra que, bueno, que procuramos defenderles en el sentido de...
Esto es muy interesante, ¿eh? Porque es verdad, cuando hablamos de este tipo de cuestiones, posiblemente países como... Se me viene, ahora me corregís si me equivoco, ¿eh? En Estados Unidos esto se protege de forma muy celosa. La propiedad intelectual, el que esté todo registrado, todo correcto. Y aquí parece que no somos tan conscientes de esto. No es que tampoco queramos machacar las ideas de nadie, pero parece que no seamos tan conscientes de esto.
Sí, no se usa. Aquí yo siempre pongo los mismos ejemplos de Spotify o, bueno...
Sí, por ejemplo. Entonces, sí.
La gente aquí antes, hace un tiempo, no hace mucho tiempo, era impensable pagar por ver un contenido en televisión o escuchar una música. Entonces, ahora lo hemos normalizado. De cara a que, bueno, pues esas plataformas se preocupan en ofrecerme un contenido que a mí me interesa, un contenido relevante, que hay gente detrás. Entonces, pues en cierta manera estás apoyando el mundo de la cultura. La cultura musical es una parte muy importante. Aquí pasa igual. Entonces, antes era impensable, claro, y ahora que se normaliza.
Sin generar esos derechos de autor, sin generar esos dividendos, no existe fondos para crear nuevas obras.
Claro,
esa es una de las
esa
es la clave, ¿no?, de la propiedad intelectual.
Es lo que comentaba el compañero ya. Nosotros queda muy bonito el tema de la sostenibilidad cultural, pero es verdad, o sea, si yo soy un autor en mi segunda vida o mi segunda parte de esa obra, a mí no se me remunera, no es gran cantidad, porque tampoco son cantidades espectaculares, pero si a mí no se me remunera en cierta medida...
Bueno, si eres Maluma o uno de esos que saca un temazo de estos,
sí, pero...
tienes para vivir tres vidas casi.
Claro,
¿eh?
pero quitando eso, el problema es que la gente no lo sabe. Entonces, oye, pues bueno, si a mí se me remunera, o sea, me recompensa de cierta manera, pues en vez de crear una cosa, crearé tres, cuatro. Entonces,
de acuerdo.
Estoy poniendo a disposición de la sociedad más información, con lo que la cultura se va aumentando. O sea, entonces, si yo no veo o no veo un fruto, no veo un tal, dejas de hacer eso. Entonces, al final, vamos a una línea plana en la que todo es... muy estándar.
Vale, me voy a meter en un charco, ¿eh? Luego me decís si no, y me cogís de la mano y me sacáis de él, o me decís cruz caña, que no sabes. En Internet, en una época digitalizada como la que estamos viviendo, donde compartir archivos es no fácil, lo siguiente, donde la inteligencia artificial está entrando con una potencia espectacular, ¿esto cómo se torea?
¿Hasta qué hora tienes el programa?
Claro, yo como autor hago, yo qué sé, un libro, una canción. Bueno, un libro no, una canción, que aquí es donde está el kit. Esa canción, una vez se sube a Internet, una vez sale, yo qué sé, en YouTube el videoclip y demás, esto es tan fácil de pillarla y ya está. ¿Esto cómo se torean estas cosas?
Pues bueno, en el caso de las canciones, bueno, es como decía mi compañero, hay otras entidades que se encargan de... Por lo que a nosotros nos toca, que es tema de cultural y tal... Es complicado, es ponerle puertas al campo y más la erupción de la IA que
bueno, de hecho ya ni te cuento, ¿eh?
Porque vale, la IA está ahí, pero ¿de dónde bebe la IA? Entonces,
es lo que está... Bueno, eso es otro tema. Vayamos por ahí primero. Empecemos por cómo controlar estos contenidos o libros digitales que se suben ahí y quedan ahí. ¿Sería piratería?
Sí, no, claro.
Eso es piratería.
Sí. Claro, de hecho ahora nosotros, bueno, en todas las entidades, pues tienes además es importante, es un departamento importante que se encarga un poco de bloquear esa serie de contenidos, o sea, de páginas o tal, en las que puedes acceder a esos contenidos. El problema, pasar algo por WhatsApp y tal, todo que sea comunicación o puesta a disposición pública y tal, hay que controlarlo. Entonces, bueno, pues se evita de manera... Si no se dice que no se puede hacer, lo único que, bueno, que lo hagas con una cierta... no legalidad, porque suena un poco... con una cierta responsabilidad.
Responsabilidad cultural. En este caso, claro.
Es educación y responsabilidad cultural.
¿No? Se me va a quedar con todo, tío. Tenía razón, que me va a faltar tiempo para hablar de este tema, porque si entramos ahora en el tema de inteligencia artificial, claro, yo estaba comentando, y ponía antes como un ejemplo, cuando exponía de lo que íbamos a hablar, el tema de estas webs que hay ahora, de Microsoft, de Adobe, que te generan imágenes. Tú pides, quiero un conejito con un sombrero jugando a cartas, y la IA te la genera. Pero claro, esa IA ha sido entrenada con creaciones humanas. ¿Esa propiedad de quién es?
Es del autor.
Del autor.
El problema es que, claro, el autor dice, bueno, si a mí se me reconoce esa autoría, el problema es que ahora pues hay un reglamento que se tiene que aprobar, que se tiene que poner y... Es que es puff.
O sea, puff, no veas.
Puff. O sea, no...
Pues tenéis faena, el cedro, ¿eh?
No, pero básicamente lo que estaba diciendo mi compañero Óscar, lo que estamos intentando es educar o reeducar, mejor dicho, a la sociedad para que realmente sepan de que si hay algún tipo de necesidad de hacer este tipo de uso de reprografía en el cual luego hay una puesta a disposición en un alumno o en un usuario o un empleado, es necesario cubrirlo con una licencia para luego remunerar al autor y al editor. Entonces, con nosotros somos la única entidad de gestión que existe en España en el sentido, y hablamos únicamente de libros, partituras, revistas y demás, y prensa también, por supuesto.
¿Qué gestionáis este tipo de cuestiones?
Todo el tema de música y demás son otros tipos de entidades de gestión. Pues entonces, si hay algún tipo de necesidad de reproducción y puesta a disposición, tienen que contactar con nosotros y ahí estamos para educar a la sociedad, no para ponernos como perros policías de ir detrás, sino intentar educar de que realmente tenéis que tener esa necesidad de tener una licencia, ¿vale? Además, esa licencia, como a Taninas le ocurre, es un sello de responsabilidad, es un sello...
De calidad, de un original.
Exacto, además les posiciona como a nivel de empresa responsable con la cultura, etcétera, etcétera. O sea que es una tarea nuestra de reeducar.
Pues me he quedado corto con el tiempo, és verdad, que esto es un tema para estirar y además muy interesante porque es un arbre de moltes branques en aquest cas, ¿eh? Óscar Guillén y Gerard Canet, representantes de Cedro, oye, muchísimas gracias por esta charla y estos sin céntims porque de verdad es un tema...
mucho más.
Mucho tema, mucha teca, ¿eh?
Muy no, amable. Gracias a vosotros por darnos aquí un poco que podamos...
No, además es un tema muy interesante y en función de creación de cultura es una cuestión, ya veieu, que esencial en aquest cas porque si un autor no obté drets per la seva feina difícilment podrà continuar creant. Bé, estem a punt d'arribar a la una. De seguida continuarem parlant des d'aquí, des de Tarines. Tenim uns munts de temes per xerrar. Ara arribem a la una i continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía Cope amb Jorge Bustos i Pilar Cisneros. Fins ara.